Sí, a mi és el que m'ha sorprès.
El canvi climàtic.
Sí, sí.
Molt bé.
Molt fort.
Escolta, sí, sí, casa és una gala la vida, saps què vull dir?
Sí, sí.
Calen 15 avions, calen 15 avions i que el món s'acabi.
A veure,
però
deixeu que s'expliqui, perquè vosaltres recordeu fa uns mesos, al març, que es van poder veure imatges i vídeos d'un precasament d'una parella índia, on havia anat la Rihanna a fer un concert privat, que en aquella festa doncs també hi havia personalitats com Bill Gates, Ivanka Trump o Mark Zuckerberg. Us en recordeu d'aquest casament?
Sí, sí. I que van fent una mansió, la seva mansió, que és igual de grossa que gairebé una selva tropical, que hi venen un safari dintre.
Doncs es tracta del casament d'aquesta parella.
Vale.
De la parella que ja va fer aquest precasament, una festa increïble amb la Rihanna allà, amb un concert privat. Vaja, dimensions... Sí, sí. Doncs es diuen Anand Ambani i Radhika Mershan. El nuvi és el fill de l'enginyer i empresari Mukesh Ambani, president de la mega empresa Reliance Industries i l'home més ric de la Índia. Clar. Llavors, ella és la filla també d'un magnat que es diu Biren Mershan.
Tenen molts diners.
Tenen molts, molts diners. Resulta que aquesta parella, doncs, ara han escollit el Mediterrani per un creuer de luxe on celebraran el seu casament entre el 28 i el 30 de maig. Per tant, ara ja haurien d'estar tornant, de tornada, d'aquest gran casament.
O sigui, van venir amb els avions i van pujar tots a un vaixell.
Ah, exacte. Mm. Sí, sí.
Crec que no havien de sortir de Barcelona. Havien de sortir d'Itàlia.
Però van haver-hi uns canvis d'última hora.
Canvis van arribar aquí a Barcelona.
Sí, sí, no està gaire cosa, però d'aquest casament hi ha molt de secretisme en tota aquesta mobilització de vols. Hem de pensar que dilluns uns 15 avions van sortir de Bombay fins a Barcelona, només per aquest casament. La ruta, en teoria, la ruta que farà aquesta embarcació inclou Canes, Portofino i Roma. I a dalt del creuer hi ha previstes doncs, activitats diurnes, festes temàtiques de disfresses, també faran sortides de turisme pels ports on vagin parant. A Barcelona, en teoria, no pararan, no està previst que parin, no els veurem per aquí, malauradament. Per exemple, una festa que se sap que es farà és una festa temàtica ambientada a l'espai, perquè resulta que la núvia, la Radhika, en teoria, doncs, li agrada molt l'espai i s'ha comprat un vestit importantíssim d'una dissenyadora molt important i anirà vestida de princesa de galàctica.
Ah,
això són coses que s'han pogut anar desgranant, però hi ha molt de secretisme, vull dir,
no podem saber. Aquí al cap, no?
Segurament.
Home,
festes temàtiques a un creuer de luxe.
Sí, sí, sí. Llavors, 600 persones estaran treballant en aquest creuer i s'ocuparan d'atendre els convidats, que seran 800. Imagineu-vos com serà el casament, perquè, clar, la preboda ja van oferir-nos. Oferir-nos, com si jo hi fos,
Sí, sí, ara també.
Tu vas assistir,
tant de bo. No, van oferir vols privats, vehicles privats, també van contractar maquilladors per tots els convidats. Tots els convidats, coctelers, xefs privats, l'actuació d'artistes, com hem dit, com la Rihanna. Vull dir que si això va ser el precasament, imagineu-vos com serà ara aquest creuer.
Home, tinc moltes ganes de saber quin artista actuarà, perquè si van portar la Rihanna, que feia temps que no cantava, en el precasament...
Beyoncé.
De totes maneres, us dic una cosa.
No sé, però
hi ha
molt de nivell aquí,
Aquesta barbaritat és... a veure si m'has explicat. És l'equivalent al que tanta gent fa ara, Sí, home, sí, el que passa que la gent no és multimilionària i bilionària, però... En proporció, la gent també marxa per casar-se un cap de setmana, no sé on, saps què vull dir? Montan, o sea, si mirem els comptes bancaris, proporcionalment, tothom fa una mica el mateix.
Sí, proporcionalment sí.
Proporcionalment.
Sí, sí. A veure, si tingués molts diners, tant de bo poder celebrar un casament por todo lo alto, ja us ho dic ara. Però clar, és que estem parlant de coses que, no es veuen cada
dia. Però escolteu, perquè resulta que aquest no serà el casament final. Oh! O sigui, és com un pas més per després haver-hi el casament final, sinó que la gran celebració, diguem-ne, el gran enllaç final serà del 10 al 12 de juliol a Bombay. Per tant, el que vam veure al mar seria com la pre-preboda, això seria com un pas més, no sé si...
Pre-preboda, preboda i boda.
Exacte.
I després farà la post-boda.
Clar. I la post-boda.
I el divorci. I el predivorci, pre-predivorci,
divorci. I el viatge
divorci.
De noces, que on tenim? A Mart.
Ah, clar. Sí, si li agrada molt l'espai.
Llogaran el món. Llogaran el món sencer i que...
Ostres. Que, per cert, es casen del 10 al 12 de juliol, perquè és la data que, segons la tradició hindú i les cartes astrals dels dos nuvis, els donarà més bon auguri perquè aquest casament prosperi. Perfecte.
Segurament anirà...
Segurament.
Anirà de perles.
Té pinta.
No sé si em podeu ajudar a resoldre aquest dubte. Una festa precasament sí que ho havia escoltat, que hi havia persones que fan una festa precasament. Però com dues festes precasament, sí, és la primera vegada que ho escolto. No sé si
jo tampoc ho he acabat d'entendre, perquè realment aquest en diuen casament. Llavors, el que faran del 10 al 12 de juliol, sí, no sé exactament què serà.
L'enllaç final.
L'enllaç final, sí.
Suposo que hi haurà...
És tot un procediment per acabar amb l'enllaç final.
En fi.
Sí, ni idea. No.
Ja s'ho faran.
Sí. Ja s'ho faran, sí, sí.
No,
felicitats i que els vagi bé el viatge.
Si trobes
tant de
detalls...
bo colar-se a un creuer com aquest.
Si trobes detalls del creuer en un dia d'aquests, tu porta'ls.
Sí, sí.
I això sempre s'interessa.
I tant.
A mi m'ha cridat molt l'atenció que has donat la dada i m'he quedat pensant, hi haurà, o hi ha 600 treballadors en aquest creuer i són 800 convidats.
Sí, sí.
O sigui, gairebé... Que no,
un per convidat.
Un per convidat gairebé. És molt, eh?
Imagina't el nivell, sí, sí. Veurem com evoluciona. A mi m'agradaria tenir més detalls.
Més dades, eh? Sí,
més,
sí,
dades,
sí,
a veure si en surten més. Mm. En fi, ara, canvi de tema, tornem una mica al món terrenal.
Que hi van los novios.
Que hi van los novios, sí, exacte.
Que se besen.
Però anem a parlar una mica del que fa la gent normal, que és anar als bars. Els bars, sí, que són molt populars.
En proporció, és el mateix.
És el mateix.
Perdoneu, eh? Anem cap al Congrés dels Diputats. Perquè votarà la llei d'amnistia, però abans tenen la paraula alguns dels diputats, tenen la paraula i, per tant, és que estic veient que li toca parlar al BNG i no sé si el primer ordre del dia és la llei d'amnistia o no ho és. Escoltem un moment.
Severo déficit democrático que ten a súa xénese nunha chamada transición que non foi máis que o pacto da esquerda española.
Néstor Rego, por parte del BNG.
Que posibilitou a continuidade das estruturas de poder da ditadura no réxime constitucional. Sendo así, hoxe non cabe ninguna dúbida de que o principal elemento de impugnación do réxime somos as forzas nacionalistas, soberanistas, independentistas, é dicir, os movimentos emancipatorios das nacións en Estado, da Galiza, de Euskal Herria, dos países cataláns. E tampouco hai de que o maior desafío que enfrontou o réxime de 78 nos últimos tempos foi o proceso para a independencia da Cataluña que tivo o seu cume no referendo de autodeterminación de outubro de 2017. Por iso, a dereita, cada vez máis ultra, con Feixóo á frente, leva meses nunha campaña feroz contra a lei de amnistía.
La dereita cada vegada máis ultra, con Feixóo al centre, dúo mesos...
Aquestes són les paraules del líder de BNG. Recordem que cada grup parlamentari tindrà... Serà un debat molt, 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 molt curt. Cada grup parlamentari tindrà 7 minuts només per exposar per què votarà sí o per què votarà no aquesta llei d'amnistia. Qui ho podria fer per part del govern? I dic qui podria perquè no té l'obligació de fer-ho. L'últim en parlar podria ser Félix Bolaños, per part del govern espanyol. Això sí, si Félix Bolaños demana la paraula. Si no vol contestar, es procedirà directament a la votació de la llei d'amnistia, una votació que es preveu que, evidentment, aprovi aquesta llei finalment al Congrés dels Diputats per només 178 vots a favor. I dic només perquè calia la majoria absoluta després de passar per al Senat per aprovar-se aquesta llei d'amnistia al Congrés dels Diputats. Dic només perquè passa només 2 vots d'aquesta majoria absoluta. És a dir, avui no valen ni abstencions, ni no ser-hi al Congrés dels Diputats, ni errors a l'hora de la votació.
Algun error
n'hi haurà, però... Si és que es vol aprovar.
Sempre hi ha un error.
Si és que es vol aprovar aquesta llei. Segueix parlant Néstor Rego del BNG sobre aquesta llei d'amnistia. Farem una cosa, tornarem cap al Congrés dels Diputats, tan bon punt agafi la paraula. Jo crec que avui hem d'escoltar, sí o sí, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, vaja, els partits catalans, els haurem d'escoltar un dia com avui. Néstor Rego, que acaba d'acabar la seva intervenció, té la paraula la presidenta del Parlament i ara sabrem de seguida qui puja a tribuna. Sánchez Serna per part de Podem. Jo crec que és interessant escoltar ni que sigui.
La política es aprobar, es posible aprobar leyes que hace muy poco tiempo se nos decían que eran imposibles. Hoy, señorías, se va a volver a demostrar una vez más que cuando la mayoría plurinacional y democrática de esta Cámara se pone de acuerdo, podemos tomar medidas que nos hacen mejores como país. Desde Podemos siempre planteamos que la resolución del conflicto político en Cataluña vendría por la vía del diálogo, la negociación y, en definitiva, la democracia. Dejarlo todo en manos de la judicialización, la represión y la negación de las razones del otro solo nos ha traído más dolor, más incomprensión y mucho tiempo perdido. Esa fue la posición que siempre defendimos cuando nadie lo hacía y además cuando era difícil hacerlo. Cuando Partido Popular y Partido Socialista aplicaban de la mano el 155 y asaltaban la autonomía de Cataluña, cuando los partidos independentistas no contemplaban otra vía que la opción unilateral, o cuando el rey Felipe VI daba la orden del a por ellos con su discurso del 3 de octubre, nosotros y nosotras dijimos que había una vía para el encuentro entre Cataluña y España. Y creo que esa apuesta política, que no fue fácil entonces, que no fue comprendida, hoy da sus frutos. Sabemos, no obstante, que la aprobación de esta ley de amnistía es solo el principio. Después de que el poder legislativo se haya pronunciado, llegará el turno de un partido judicial reaccionario que sigue haciendo política en este país sin presentarse a las elecciones y, lo que es peor, pervirtiendo sus funciones constitucionales. Y hemos visto que, además, se están preparando y organizando para ello. Hace unos días conocíamos que un grupo de jueces estaba difundiendo una guía contra esta ley de amnistía en el correo del CGPJ, donde incluían además formularios adjuntos para elevar cuestiones de inconstitucionalidad o cuestiones prejudiciales tanto en el Tribunal Constitucional como en el TJUE. Desde luego, nadie podrá decir que se esconden. El objetivo declarado es paralizar la aplicación de esta ley y desconocer, cuando no torcer, la voluntad democrática de la mayoría de este Congreso. Mientras tanto, seguimos esperando a que el gobierno de Pedro Sánchez, que nos prometió un punto y aparte, haga algo para renovar un Consejo General del Poder Judicial que lleva la friolera de 5 años secuestrado por la derecha. Señorías, la ley de amnistía, que con carácter preferente y urgente dice, y cito textualmente, los jueces ordenarán la puesta en libertad de las personas beneficiadas por la amnistía que se encuentran en prisión y también quedarán sin efecto las órdenes de búsqueda y captura y detención, tanto nacionales como internacionales. Y sin embargo, todos en esta Cámara sabemos que esta ley tendrá que esperar un tiempo para ser efectiva y que habrá que ponerle muchos esfuerzos para que algunos jueces reaccionarios apliquen una ley emanada de un Parlamento democrático, plena normalidad democrática. I lo digo porque ya pasó con la ley de lucha...
Javier Sánchez Serna per part de Podemos parlant de la judicatura com a reaccionària o part de la judicatura com a reaccionària. Una cosa que també serà interessant un dia com avui serà veure la votació. Ho dic perquè el Partit Popular va demanar votació amb alçada i, per tant, sabrem què vota cada diputat. Per tant, serà interessant també de veure aquesta votació. Javier Sánchez de la Serna, que segueix parlant al Congrés dels Diputats mentre se l'admiren atentament des de la bancada del govern. Acaba just la seva intervenció i em dic que serien intervencions molt curtes de pràcticament 7 minuts i pràcticament tampoc els estan esgotant aquests 7 minuts. De seguida, la presidenta del Congrés, que crida a més diputats. En aquest cas, em sembla que toca el torn al PNB. S'aixeca el diputat al costat d'Hitor Esteban, es dirigeix cap a la tribuna i de seguida prendrà la paraula i em dic que seria un debat molt curt. I veig que va a la inversa. És a dir, han començat pel grup mixt i va baixant cap als partits parlamentaris amb més representació. Ara sí, podem escoltar les paraules de del PNB, del diputat del PNB. Per cert, acabem de saber que Félix Bolaños no intervindrà en aquesta sessió del Congrés, al mínim pel que fa a la llei d'amnistia. Escoltem el PNB.
Discordia en cuanto que la iniciativa legislativa vino acomodada a la negociación de investidura, sino también porque más allá de las instituciones jurídicas utilizadas, lo decisivo sobre el asunto es cómo se vea globalmente lo sucedido en el proceso. Para el Grupo Parlamentario Vasco y para el Partido Nacionalista Vasco, lo sucedido en Cataluña fue una grave crisis constitucional en torno al modo de ejercer el derecho a decidir, consecuencia mediata del inconcluso encaje de territorios como Cataluña y el mismo País Vasco en la Constitución, con fuertes sentimientos nacionales de pertenencia distintos a los del resto del Estado, con aspiraciones históricas de autogobierno y relevantes sectores soberanistas, y que de manera inmediata eclosionó en Cataluña tras la malograda reforma de su estatut, generando un choque de legitimidades entre el Tribunal Constitucional y el pueblo de Cataluña, lo que unido a la crisis económica de aquellos años con demandas insatisfechas de
la... Fem una cosa, un quart de 10 del matí, pren la paraula el PNB en aquesta sessió històrica al Congrés dels Diputats, on està previst que avui s'aprovi la llei d'amnistia en aquesta votació final després de passar pel Senat i després d'aquella paralització. Nosaltres seguim amb la cara B. Seguim amb la cara B i de seguida que parlin els partits que crec que hem d'escoltar sí o sí, com Esquerra Republicana i com Junts per Catalunya. Tornem cap al Congrés dels Diputats i quan torni la votació també voldré escoltar una mica com va aquesta votació.
Cara B. Marxem del Congrés, anem a parlar de bars.
Anem a parlar de... Ah?
Canvi bastant radical,
no et pensis,
El bar del Congrés
té
història.
Té molt renom.
Els preus són molt barats.
Ara.
En fi, us porto una llista dels municipis d'Espanya on hi ha més bars i restaurants per habitant.
Ep.
No us ho perdeu perquè la llista està encapçalada per un poble de Lleida.
Lleida,
Molt bé.
Lleida té boira
i
bars.
I bars.
Exacte, es tracta d'un poble que es diu Naut Aran, amb una població de 1.920 empadronats, que té gairebé 90 bars i restaurants. 90 bars per 1.920 empadronats, vull dir, són bastant.
Escolta, i si funcionen tots és perquè la gent allà està, Allà
sí,
està, els bars... ficats.
Dale, que te pego. En fi, penseu que el que segueix és la població de Huesca, Sallent de Gallego, que té una mitjana de 36 bars per 1.000 habitants. Per tant, la diferència és bastant gran. Això sí, hem de dir que les dades realment del municipi de Naut Aran són una mica trampa, perquè hem de pensar que aquest municipi té gairebé 250 quilòmetres quadrats, inclou tota la zona de Baqueira-Baret. Per tant, és una zona...
Ara s'entén tot. Ara ja ho has explicat.
Sí,
ara ho
entenem. Ara s'entén. El tercer municipi amb més bars i restaurants per persona està a Cantàbria, es diu Potes, i té una taxa de 36 bars també per 1.000 habitants. Al top 10 hi ha pobles com Cadaqués, Port de la Selva, Alp, tots a Girona, i altres localitats com també a la Vall de Boí, a Lleida. Uh-huh. Per tant, la majoria...
La Vall de Boí hi ha molt bar?
Sí.
No ho era dir
estan
jo.
Al top 10,
Però molts catalans,
Molts catalans. Sí, sí, molts estan al Pirineu.
I Port de la Selva, evidentment, ho rubrico perquè hi ha més restaurants que cases particulars.
Sí. Jo pensava que, clar, però Barcelona hi ha a cada cantonada, però clar, viu molta gent.
Clar.
Però...
Per densitat de població.
El problema és la densitat, perquè si no, aquí hi ha bars, però per carro, també.
També. Totes aquestes dades han sigut publicades al Consell General d'Economistes i han publicat altres dades interessants, per exemple, els 10 municipis de més de 1.000 habitants amb major nombre de vehicles per població. La majoria estan a la província de Madrid, 8. 8 dels 10 de tot Espanya, que tenen més nombres de vehicles.
Molts cotxes.
Molts cotxes. També, per exemple, doncs, la renda més alta d'Espanya a municipis de menys de 1.000 habitants està a Vizcaya i a municipis de més de 1.000 habitants és un poble de Madrid que es diu Pozuelo de Alarcón.
Sí.
Pozuelo de Alarcón.
Sona senyorial.
Sona molt senyorial. Sí.
Pel que fa...
Jo recordo un cop vaig estar a Madrid i em vaig anar a un hotel, a un poblet...
Mm?
Que era... És que el problema és que no me'n recordo com es deia. No? Era preciós. Era com de somni. Jo recordo aquell poble de Madrid.
Ara has de dir el nom.
No, pues, és que no ho sé. I porto anys intentant esbrinar-lo. Això va ser fa...
Hi havia una granja d'època?
Fa 20...
Et sona si hi havia una granja d'època?
No, perquè si no el localitzaves, no?
Sí.
Però aquell poblet era increïble. Vam fer una passejada i jo dius, és que és de postal. És que sí, era increïble. Era preciós. No havia vist una cosa igual. Ja està, petita dada.
No, sí, potser
no era...
Era
Pozuelo de Alarcón.
No era Pozuelo de Alarcón, no. D'acord. En fi, pel que fa a ingressos i despeses per habitants, per exemple, es pot observar que la despesa a Catalunya de l'any passat va ser 2.840 euros per ciutadà al mes i a la Comunitat de Madrid va ser de 2.333 euros.
La despesa?
Sí, la despesa.
Mitjana?
Mitjana. Exacte, sí, però sí.
Suposo que hi ha gent molt rica fent aquesta mitjana, perquè si no costa que surtin els... Sí, són molts diners,
Són molts diners.
2.800 euros al mes a mitjana de despesa.
Sí, 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 comptant lloguer, gastos... Sí, sí. Són molts diners, sí, sí. Bueno, aquí... A veure, tot el tema de les mitjanes al final és poc representatiu, sí. Perquè... Aquí hi entren...
Hi ha gent que gasta molt.
Venen els del casament i la gent la mitjana es dispara.
Venen els del casament
i ja està.
Sí, sí, sí.
Altres dades, per exemple, doncs a la recaptació, a Catalunya es van ingressar 3.730 euros per habitant, això el 2023, per mes, mentre que a Madrid es van recaptar 4.002 euros per ciutadà.
Fixa't, important dels dos,
Sí, sí. I les despeses també, vull dir, aquí a Madrid recapten més, però gasten menys. En canvi, a Catalunya recapten menys i gasten més.
I després diuen que als catalans ens costa treure els diners de la butxaca.
Diuen.
Diuen, sí.
En fi. Anem a la musiqueta?
Anem.
No és Taylor Swift.
No és Taylor Swift, no. De fet, avui farem la cara B de l'actualitat musical perquè us porto un dels grans oblidats, els taloners de la Taylor Swift.
Els grans taloners,
sí, sí. Són el grup Paramore, una banda americana que són els taloners només als concerts europeus de la Taylor Swift. Té diferents taloners, ella.
Llavors, molt bé,
Sí, sí, la veritat és que sona molt bé. I com a curiositat us diré que van crear dos cançons per una de les pel·lícules de Crepúsculo.
Ah, sí?
Sí, sí.
Vaja, no sé si això...
Estan recordant un mític grup de rock,
Sí. Jo també ho tinc molt al cap.
Sí, m'ho estan recordant molt. Això sigui The Cure o...
I perdoneu, però Taylor Swift no porta teloners espanyols o d'aquí?
No.
Porta els seus,
Porta els seus, sí, sí.
Però... ahir, al concert del Bernabéu, es va viure un moment, una clicada d'ulleta a Espanya, perquè un dels seus ballarins, de la Taylor Swift, va dir una frase en espanyol enmig d'una cançó. Sí. I clar, el públic va embogir, va fer gràcia.
Ella no va parlar
en castellà. No, que jo sàpiga, el que he vist com la clicada d'ulleta era per part d'un ballarí.
I què va dir?
Ara no me'n recordo, tampoc, però era tampoc. Com... ni de broma.
Ni de broma.
En una cançó que ha dit Lord Swift...
Ni de conya. Sílvia Muñoz...
Ni de conya. Era per dir-ho correctament.
Ni de conya, no passa res.
Sí. Doncs això, ni de broma, va dir.
Però què va dir?
La segona, punt, va.
Però una cosa, i és curiós perquè utilitza la versió catalana, no? Podríem dir, perquè és molt català dir ni de... tal, no?
Ni de broma. Sí, li hauríem de preguntar. Però ara estem parlant dels taloners de Taylor Swift. Mai prou ponderats.
A veure, per amor, es diuen, i són tres integrants. Hi ha la Hayley Williams, que és la cantant, després el guitarrista, que es diu Taylor York, i el bateria, que es diu Zac Farro. Llavors, la cantant sempre
Zac
ha sigut... Zac Farro, sí. La cantant sempre ha sigut la mateixa, però sí que els integrants, els músics, han anat canviant, el guitarrista i el bateria. El seu estil es mou entre el pop, el rock alternatiu i el punk, i van treure el primer disc, doncs, el 2005, tot i que això, els integrants han anat canviant des del 2005. Vosaltres sou dels que aneu als concerts i veieu els taloners, o arribeu directament
jo
al concert?
Els concerts que jo he anat a la meva vida no hi havia taloners.
No hi havia taloners,
Jo és que el problema és que moltes vegades estàs, entre cometes, obligat a veure els taloners, perquè...
Oi, obligat.
Obligat, no...
Que no. Pobres que... taloners.
Sí, no. Obligat en el sentit...
Estàs condemnat.
No, que normalment sona molt bé. La cosa està en que, per exemple, si vas a veure Taylor Swift, sí. No pots no veure els taloners, perquè ja has de ser-hi abans. Llavors...
No, això anava a dir, jo normalment, si vaig a un concert, estan muntant l'escenari, saps el que vull dir?
Sí.
Vas aviat, vas allò per degustar l'experiència, no? O per què? Perquè a mi em passa igual quan vaig a veure el Camp Nou.
No ho sé.
Surto de casa 6 hores abans.
Exacte.
Una cosa...
El per què no ho sé.
No sé si tampoc.
Però em ve de gust fer-ho.
Està bé. Sí, sí, en fi, sí. Aquesta cançó que estàvem escoltant és una de les que... amb les que es van donar a conèixer amb el seu segon disc, que es deia Riot, que van publicar el 2008, i el seu últim àlbum, que van publicar el 2023, que es diu This Is Why, va guanyar un Grammy com a millor àlbum de rock, i de fet també va guanyar un Grammy a la millor interpretació de música alternativa. Vull dir que realment és un grup que té història i que des del 2005 estan traient música.
I no n'hi ha més? Només és aquest grup que va de teloner?
Només és aquest.
Sí. A Europa, no?
A Europa, exacte. Sí, sí. Ahir van tocar uns 45 minutets al Bernabéu i avui ho tornaran a fer. Així que, si voleu, us deixem, doncs...
Déu-n'hi-do, tres quarts, eh?
Sí, sí, sí. Sí.
A mi ara també m'havia sorprès.
Hi havia concerts de tres quarts, eh?
Sí. Nou temes han tocat.
Home!
Tres quarts són els que duren els concerts del Primavera Sound.
Clar, veus?
Sí, que... però el de la Taylor dura gairebé tres hores.
Sí,
no?
Sí.
Si fas,
si fas la comparativa, sí, no? 3 hores, 45 minuts.
Sí.
Té sentit.
Déu-n'hi-do. En fi, escoltem... no, i Taylor Swift, no. Taylor Swift, no.
El teloner. Els teloners.
Els escoltem un trosset...
Us heu de fotre i escoltar els teloners de Taylor Swift.
No, que són bons, que són bons. Que a mi m'agraden molt.
Hem quedat que són bons.
Els escoltem i de seguida tornem cap al Congrés dels Diputats.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
Aquest dissabte a les 9 del vespre, Ràdio Estel transmetrà la vetlla eucarística diocesana del Corpus en directe des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Ens unim a una gran celebració organitzada per Església Jove amb les capelles d'adoració perpètua nocturna i diurna, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Aquest dissabte a les 9 del vespre des de la Basílica de la Sagrada Família. I aquest diumenge a les 6 de la tarda, des del Pla de la Seu, la missa solemne del Corpus Christi, també presidida pel cardenal Omella. Tot a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Gairebé un minut que passa de 2:15 del matí a la tribuna d'Oradors obre la carpeta Míriam Nogueres, que es prepara els papers per part de Junts per Catalunya, a punt de començar la seva intervenció. Veu aigua, s'acosta als micròfons i l'escoltem.
Gràcies, presidenta. Avui és un dia històric en tota l'amplitud del terme. Avui no es perdona, avui es guanya. Es guanya una batalla del conflicte que existeix des de fa segles entre les dues nacions, la nació catalana i la nació espanyola. Aquesta llei no és perdó, ni és clemència, és victòria. Una victòria democràtica i col·lectiva en la qual certament tots hi tenim determinada responsabilitat. Però no ens confonguem. Mai hauríem d'haver arribat a necessitar aquesta llei. I mai no hauríem arribat a aquest extrem si l'Estat espanyol hagués fet una transició democràtica real, especialment a les cúpules judicials. Mai no hauríem arribat a aquest extrem si s'hagués trencat amb l'atado i ben atado del dictador i si l'Estat espanyol s'hagués mogut en els estàndards europeus en termes de justícia i de llibertat. Mai no hauríem arribat a aquest extrem si l'Estat espanyol hagués estat coherent amb els tractats internacionals que signa i que respecta quan es tracta de tercers països, però que nega categòricament quan es tracta de Catalunya. Mai no hauríem arribat a aquest extrem si el govern espanyol hagués aplicat, per exemple, les resolucions del grup de treball de Nacions Unides dels exiliats i dels presos polítics catalans. Mai no hauríem arribat a aquest extrem si el Partit Popular i el PSOE haguessin promogut i haguessin participat activament de la repressió. Però amb aquesta llei que l'independentisme català us ha forçat a fer, això no s'arregla. Amb un PSOE i amb uns partits espanyols acomplexats, això no s'arregla. Aquesta llei no és de pacificació, com alguns pretenen presentar-la. És de reparació d'una part de les injustícies comeses en aquests anys de persecució a l'independentisme català. I és fruit de la força negociadora que els ciutadans de Catalunya, amb els seus vots, ens han donat. Cap unionista està acusat o perseguit pel sol fet de ser-ho. I molts catalans ens sentim catalans. Només catalans. I com a ciutadans, el fet de no sentir-nos espanyols o el fet de defensar la nostra nació la nostra llengua, la nostra cultura, o defensar el benestar dels ciutadans de Catalunya, de tots els ciutadans de Catalunya, o defensar les nostres empreses i la nostra economia, defensar la independència de Catalunya, o anar a manifestacions i fer-ho de manera pacífica i democràtica, ens ha portat a l'exili, ens ha portat a la presó, ha fet que ens asseiem davant de tribunals polititzats, ha fet que entrin a les nostres cases amb violència i davant dels nostres fills, han fet que entrin a les nostres feines, que ens vexin, insultin, detinguin i peguin. S'ha faltat el respecte a tot un poble. Vostès han faltat el respecte a tot un poble i ho havien de reparar. I després d'avui, la lluita continua. I estem més preparats. Hem demostrat que podem vèncer allò que vostès no tenen el valor d'afrontar. Hem demostrat que aquesta màquina del fang que ara alguns sembla que descobreixen, però que callaven quan ens atacava a nosaltres, la podem guanyar. I nosaltres, els independentistes catalans, som els únics que hem tingut el coratge, amb la societat civil catalana al capdavant, de passar de les paraules als fets, de la retòrica a l'acció. I ho fem, i ho hem fet, sense violència. La nostra arma és la raó. I això no hi ha policia, periodista o jutge patriòtic espanyol que ho tombi. Que vostès no els agradi no vol dir que no sigui legal. I per això aquesta és una llei dissenyada per superar els filtres democràtics que estableix el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Aquell tribunal que sempre ens ha donat la raó. I ens l'ha donat perquè la tenim. Perquè estem al costat correcte de la història. I perquè ens ha permès lluitar en un terreny neutral amb jutges independents del poder polític. Avui s'aprova una llei d'amnistia perquè els hem forçat, perquè hem mantingut la posició, perquè el debat és tan real que mantenir la posició era i és la decisió més difícil, més criticada, més jutjada, segurament també la més arriscada, però l'única que ens porta a avançar en aquell objectiu nostre tan meravellós que és la llibertat. La llibertat definitiva. És exactament això el que defensem, senyores i senyors diputats. La dignitat, el respecte, la democràcia, la llibertat. És exactament això el que defensem, senyors de la cúpula judicial espanyola. Senyors que, per cert, a partir d'avui tenen l'oportunitat de situar la justícia espanyola al carril dels estàndards europeus. No som terroristes, no som delinqüents. Aquesta és la realitat, i tots vostès ho saben. I ara a nosaltres ens toca reconstruir, ens toca reconstruir-nos, fer autocrítica, perquè el que està en joc és el nostre país. És la nostra nació i, per tant, és el futur dels nostres fills. I això val molt la pena. Com deia el president Carles Puigdemont a la seva conferència del 5 de setembre, que ningú no s'enganyi, amb l'acord d'investidura i amb l'amnistia no es resoldrà el problema de fons. No hi ha una recepta autonòmica per resoldre els problemes de Catalunya. Allò determinant és el reconeixement nacional de Catalunya. Seguim aquí. I mentre els catalans no assolim la plena llibertat, seguirem lluitant. I acabo. Ens van dir que no es podia parlar el català en seu parlamentària. I el parlem perquè els hem forçat. Ens van dir que el govern espanyol no podia fer la sol·licitud de l'oficialitat del català a Europa. I l'ha fet perquè els hem forçat. Ens van dir que no es podia fer una comissió d'investigació dels atemptats terroristes de Cambrils i Barcelona del 17 d'agost del 2017. I s'ha constituït la comissió d'investigació perquè els hem forçat. Ens van dir que la patronal catalana, la petita i la mitjana empresa, no podia ser als llocs de presa de decisió. I avui hi són, i tenen veu i vot, perquè els hem forçat. Han insultat, amenaçat, perseguit i demonitzat el president Carles Puigdemont. Van dir que no es podia negociar amb ell. I avui el necessiten. Avui hi negocien, perquè els hem forçat. Ens van dir que no hi hauria amnistia. I avui tindrem amnistia, perquè els hem forçat. I ens diuen que no hi haurà independència. I avui tenim més clar que mai que de vostès és de qui menys depèn. Depèn del poble de Catalunya. Moltes gràcies i visca Catalunya lliure.
Paraules de Míriam Nogueras per part de Junts per Catalunya, aplaudida pels diputats que l'acompanyen, evidentment. Una llei, diu des de Junts, que celebren, però que també pensen que mai s'hauria d'haver arribat a aquest extrem, una llei que l'independentisme català, deia Nogueras, ha forçat a fer. Deia Míriam Nogueras, a més, que han faltat el respecte a tot un poble i que s'havia de reparar. Míriam Nogueras, que està fent menció a un dels diputats de Junts que se l'ha vist completament emocionat, de fet, deixant algunes llàgrimes. No sé ben bé què és el que acaba de passar ara mateix al Congrés dels Diputats. De seguida que ho sapiguem, us ho expliquem. Això sí, Míriam Nogueras ha agraït a la bancada de convidats, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, també hi és Jordi Turull, i ara baixa les escales Gabriel Rufián, que prendrà les paraules per Esquerra Republicana. Per cert, que Esquerra Republicana també ha aplaudit les darreres paraules de Míriam Nogueras. Intentarem saber ben bé què és el que ha passat amb aquest diputat de Junts, perquè em sembla que li ha mostrat suport per alguna cosa. No sé si és que té alguna causa oberta i ho ha esmentat. En fi, mentre parla Rufián ho intentarem esbrinar tot plegat. Rufián, que també obre la seva carpeta per part d'Esquerra Republicana, beu aigua, s'acosta al micròfon i diu això.
Avui no només és un bon dia per unes persones. Avui no només és un bon dia per uns partits, avui. No només és un bon dia per unes idees, per una causa. Avui és un bon dia per tot un país, per la seva democràcia i per la seva llibertat. Avui és un dia de victòria, però també és un dia de derrota. Avui és un dia històric perquè estem davant de la primera derrota del règim del 78. I avui és un dia d'agraïment. Avui principalment és un dia d'agraïment. Més enllà de les nostres sigles. Calma. Avui és un dia de donar les gràcies. I jo avui aquí, nosaltres avui aquí, donarem les gràcies. Gràcies. Moltes gràcies a Joan Tardà per dir-ho el primer. Gràcies. Moltes gràcies a Carles Puigdemont per liderar aquell govern tan valent. Gràcies. Moltes gràcies a Oriol Junqueras per entomar l'encàrrec de la història. Gràcies, moltes gràcies a Carme Forcadell per llegir aquella declaració sabent que li costaria la seva llibertat. Gràcies, moltes gràcies al Raül Romeva per explicar-ho a tot el món. Gràcies, moltes gràcies a Jordi Sánchez i a Jordi Cuixart per ser els primers en suportar. Gràcies, moltes gràcies a Marta Rovira i a Jordi Turull per tirar. Quan més costava tirar. Gràcies, moltes gràcies a Quim Forn i al Major Trapero, perquè encara que fos només un dia, tot un poble, més enllà de la seva ideologia, es va sentir molt orgullós de la seva policia. I gràcies a Toni Comín, Carles Mundó, Lluís Salvador, Josep Maria Llobé, Dolors Bassa, Josep Rull, els negociadors, les negociadores. Sóc injust, em deixo gent, però només tinc 7 minuts. I vull parlar, vull agrair, perquè avui, repeteixo, és un dia d'agraïment vull agrair els imprescindibles, les imprescindibles. La gent, els alcaldes, les alcaldesses, els regidors, les regidores, que van ser perseguits, perseguides, per permetre al seu poble votar. Votar que sí, votar que no, per permetre votar. I gràcies, moltes gràcies a la gent, als centenars i centenars de persones que aquell dia, fins i tot gent que estava en contra d'aquell referèndum, que va sortir al carrer i va defensar les urnes amb el seu cos i amb la seva ànima, perquè era una burrada el que estava passant. En definitiva, pegar la gent per votar. Arribem tard perquè ningú es mereixia ni un minut de repressió, de presó o de persecució. Però tenim la força que tenim. Esquerra Republicana no estava equivocada. És que estava molt sola. I el resultat, el que està passant avui aquí, és el resultat de tot un independentisme unit. Unit. Per una causa que transcendeix les nostres baralles diàries. Així de forts som. Així que jo crec que ho hem de reivindicar una vegada i una altra. I acabo amb tres comentaris. El primer, Esquerra Republicana mai, mai deixarà de fer política. Mai. I mai deixarà de dir la veritat. Encara que sigui víctima de lo primer i de lo segon. Però mai ho deixarem de fer. Dos, felicitem-nos. Felicitem-nos per lo d'avui. Però siguem realistes. Hem dit que sempre direm la veritat. Això d'avui no és un punt final. Encara queda un partit per votar en aquest país. Encara queda un partit, que per lo que sigui no està aquí, però que és molt important. El Partit Judicial Espanyol. I votarà. I tothom sap el que votarà. I forma part, i des d'aquí, con toda la humildad del mundo, interpelo a los demócratas españoles que no lo permitan, porque el a por ellos, en realidad, eran a por todos y a por todas. Y el tercer comentario, señorías, si tenen memòria, m'entendran. Propera parada, referèndum. I qui rigui, qui ho menystingui, que pensi, que recordi el que deia aquí, segons qui, per lo que sigui, d'Esquerra Republicana fa 4, 3, 2 o un any de l'amnistia. El que estem votant aquí avui. Així que propera parada, referèndum. Moltes gràcies i visca Catalunya justa i lliure. Victòria sempre!
Doncs aquestes han estat les paraules de Gabriel Rufián, la bancada d'Esquerra Republicana, que s'aixeca en el seu conjunt per aplaudir Gabriel Rufián, que ha dit que aquesta és la primera derrota del règim del 78 i ha esmentat que és un dia d'agraïment, agraït a la plana major del govern d'aleshores, del 2017 cap endavant, però també a governs locals i als ciutadans, que diu fins i tot estan en contra del referèndum de l'1 d'octubre, van sortir al carrer. Diu també Rufián que l'aprovació d'avui, però, no és un punt i final i que propera parada, referèndum. Això és el que ha dit Gabriel Rufián un dia com avui. Puja a la tribuna també Gerardo Pisarello per part dels comuns, que també és a punt de parlar en un dia històric com aquest al Congrés dels Diputats. Demana la paraula a la presidenta del Congrés i es disposa a a parlar, és el torn de sumar, perdoneu que he dit Podemos, és el torn de sumar per part de Gerardo Pisarello.
No en la imposición, sino en el reconocimiento de la pluralidad y de la libre decisión de los pueblos y de las gentes que habitan en lo que Salvador Espriu llamaba la pell de brau, la piel de toro. Y es sin duda también la constatación de un fracaso, el de unas derechas radicalizadas, empeñadas en utilizar la amnistía para derrocar al gobierno y a la mayoría de investidura, que hoy, de este hemiciclo, saldrán derrotadas. La ley que hoy se aprueba concierne fundamentalmente a independentistas catalanes, sí, pero el listado de los que han sido objetos de represión y persecución penal abusiva es largo. Pienso en José María Atucha, del Partido Nacionalista Vasco, en tantas y tantos militantes de EH Bildu, de Izquierda Unida, de Podemos, de Comunes, de Compromís, de Más Madrid, en feministas, en republicanos, en activistas sociales y sindicalistas de todo tipo. Ni siquiera el presidente de gobierno y su familia se han librado de la furia inquisitorial de quienes nunca han renunciado a la vía del golpismo blando. Porque lo que tenemos aquí, señorías, no son unas derechas a la Merkel, a la Juncker, dispuestas a discrepar pero aceptando la alternancia política. Son unas derechas fanatizadas, empecinadas en reproducir los modos mamporreros del cardenal Cisneros y de Felipe y de Fernando VII. Son unas derechas fanatizadas capaces de encumbrar a personajes desquiciados como Milei, a una admiradora de Mussolini como Meloni e incluso a un criminal como Netanyahu con los cadáveres de las niñas y niños de Rafah aún calientes. Y si algo queda claro, señorías...
Paraules de Gerardo Pizzarello, que ja em permetrà l'expressió, però junta una mica naps i cols, en aquest debat sobre la llei d'amnistia al Congrés dels Diputats. De moment anem tirant endavant aquest programa, perquè, clar, evidentment, no ens quedarem a viure al Congrés dels Diputats. Jo crec que és interessant avui també escoltar quan toqui el torn al Partit Popular i també quan toqui el torn al Partit Socialista. Recordem, però, que el govern no agafarà la paraula, tenia la potestat d'agafar-la Félix Bolaños, el ministre Félix Bolaños, però finalment ha declinat doncs, a parlar un dia com avui i aniran directament a la votació, que també escoltarem en directe també des d'aquesta casa i des d'aquest programa.
I el Partit Jurídic no intervendrà, tampoc.
El Partit Jurídic no intervendrà, va. Exacte. En fi, va, comencem magazine, ho fem com sempre, 51 minuts que passen de les 9 del matí, mare de Déu, que tard que anem. Continuem pendents, com sempre, a l'actualitat. De fet, tornarem al Congrés, però arrenca el magazine de la caravana. Vinga, va, un dijous en el que a partir a quarts d'11 del matí ens espera una nova història de superació amb la periodista Ruth Caral. Avui coneixerem la història de Francesc Perandreu, addicte al joc durant 9 anys. Amb ell parlarem de la ludopatia i de com s'aconsegueix tirar endavant malgrat els obstacles. I arribant a les 11 serà el torn de l'Obrim el Capó amb la Fundació La Caixa, on parlarem, atenció, em sembla un tema molt interessant, de quins efectes tindrà la intel·ligència artificial tant en l'equitat com en la justícia. Ens ho explicarà la investigadora de l'Institut de Recerca en intel·ligència artificial del CSIC. Més enllà, a les 11 serà el moment per escoltar On són les dones. Avui xerrarem amb Montserrat Anguiano, l'artista i activista afrocatalana que indagarà en la representació de les dones en l'art. I arribant a 11:45 serà l'hora de l'entrevista cultural. No us ho perdeu avui perquè és una autèntica passada aquí en aquest estudi. Ens visitarà el músic i compositor Ferran Palau, que arriba amb un nou disc sota el braç, Plora aquí, que va sortir a les plataformes el passat 23 de maig, i en podrem escoltar una versió del tema Un segon en acústic en aquest mateix estudi. Un dijous que arribant al punt del migdia tindrem la nostra secció de cuina Food Track amb l'Arnau París, cuiner i guanyador de Masterchef, i després serà moment per viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. I amb tot això arribarem a l'última hora del programa acompanyats de la divulgadora musical Maria Broncova per gaudir d'una entrega més d'òpera rock que continuarà amb la segona part de les 10 òperes per iniciar-se al món de l'òpera. A més, voltarem amb Olma Giró i la Girocleta i tancarem el programa amb el Bona Vesprada d'en Rafa Sanahuja. Tot això avui 30 de maig a la Caravana, al magazín matinal de Ràdio Estellera, i a la nostra taula ja ha preparat tot l'equip per arrencar amb les seccions habituals.
La Caravana.
Sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de color.
largo me hace daño siempre cuando tú no llores.
No, no, i Giró, que m'agrada molt aquesta cançó mirant el Congrés dels Diputats.
Sí, 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 últimament sempre ens enganxa, sí. Mirant.
O sigui, la cara de Pizarro no està molt alegre,
No. Bueno, és...
La cablejat.
És un intel·lectual.
És un intel·lectual que cabrejat.
Van fent toms per la vida, com avui fem un tom per la vida del músic i compositor Ferran Palau, que d'aquí poca estona pujarà a la caravana per presentar-nos el seu nou disc i, atenció, també el seu nou curtmetratge, que els dos, el disc i el curtmetratge, es diuen Plora aquí i, evidentment, tenen relació un amb l'altre. El nou àlbum i el curtmetratge van sortir a la llum el passat 23 de maig i algunes de les seves les cançons sonen així.
Tocant fondo, tocant fre, vaig a 120 perquè no es pot més. Tu tan fosca i jo tan sec, sovint et miro però no et veig. Jo et miro però no.
Cançons tranquil·les.
T'admira, però no et veig. Està bé.
Sí, són cançons...
A mi m'encanta.
Molt a l'estil Ferran Palau, que van bé també per relaxar-se, per posar una mica el fre.
És Ferran Palau, no?
Sí, Ferran Palau.
Per tant, l'estil és Ferran Palau.
Sí, però... No, sí, és veritat, però sí que hi ha artistes que a vegades treuen àlbums en què innoven i busquen noves sonoritats.
No, ell és fidel a ell mateix.
Ferran Palau sona molt a Ferran Palau.
Hi ha artistes que sonen molt, no sé, Mira, Jordi, puja-m'ho això.
Tocant fusta, jo no hi crec. Vaig molt en compte perquè no...
A mi artistes com Ferran Palau, com Cesc Freixas, com Pau Vallvé, que em sonen a somiadors.
Sí, sí.
Romàntics?
Somiadors. Ismael Serrano també ho és.
Sí, i tant.
Sí. Sí. Doncs Ferran Palau, que en aquest cas el que explica és que amb aquest nou disc ens vol transportar a un univers carregat de criatures fantàstiques i de paisatges naturals. En aquesta línia, Joan, en somia una mica.
Sona molt bé.
Aquest projecte musical s'inspira en la música folk i soul dels anys 60 i 70 i té elements també del hip-hop, seguint, com dèiem, aquest estil tan característic de Ferran Palau. Però, com dèiem, Plora aquí no és només el nou disc, sinó que és un projecte, i dic projecte amb majúscules, perquè engloba, doncs, un curtmetratge de 8 minuts d'una delicadesa implacable que us recomano moltíssim, que ara mateix, quan acabi el programa, escolteu-vos el programa, el busqueu al Filmin, a la plataforma Filmin. Aquest curtmetratge de Ferran Palau, que recordo, es diu Plora aquí, és preciós, i podríem dir que entre l'àlbum i el curtmetratge doncs es materialitza l'imaginari que Ferran Palau volia tirar endavant amb aquest projecte. El millor de tot plegat, com hem dit, que Ferran Palau vindrà a la caravana d'aquí poca estona, serà quarts de 12 per a presentar-nos el disc i el curtmetratge, i atenció, perquè al final de l'entrevista crec que ens regalarà una cançó en directe, una acústica en directe, o sigui, si ja són així de bé, imagineu-vos un so sense passar per estudi, tal com sona, tal com li surti, i per demà, pels qui tinguin moltíssimes ganes de veure'l actuar en directe, que sapigueu que demà toca el Primavera Sound. Fixa't, crec que encara queden entrades, evidentment són cares, però això, i a banda del Primavera, Ferran Palau, aquest estiu el veurem a moltíssims llocs. Que sapigueu que, pel que fa al disc, està impregnat i és la portada del disc.
M'agrada molt la portada.
Sí, és un monstre, perquè us en feu una idea. No sé què us recorda.
Però és un cookie monstre.
Sí, és un monstre.
Un dia em van parlar d'aquest monstre.
Exacte, un dia la Judit Vallès ens parlava d'aquest monstre. És un homenatge als monstres del cinema dels anys 80 i 90, i va d'un monstre, el disc i el curtmetratge, que es diu, té nom, aquest monstre, es diu Sniff, i que habita el bosc i que es converteix en la nova atracció d'una societat massa amable. Llavors, a la portada d'aquest nou àlbum veiem un monstre, Cookie Monstre, que deia en Joan, un monstre agradable,
barreja, amb una cara... Barreja entre Chewbacca i l'osset Teddy.
Doncs sí. Doncs
és que l'últim dia et vas dir la mateixa barreja, eh?
Sí, sí. El Carrendero diu que s'assembla a un Ewok.
Un tio coherent.
Doncs sí, també.
Chewbacca, el Ewok.
Això que representa... Representa la rauxa, el monstre que veiem a la portada, però és que si girem... La rauxa. Si girem el disc, a la contraportada del disc hi apareix un altre monstre, en aquest cas es diu Mosley, és de color blanc i representa el seny. Per tant, en un mateix disc trobem rauxa i seny. Tot això Ferran Palau, que avui ens visita la caravana i que tenim moltíssima...
A més, soc molt partidari de la gent que és artista i es deixa el seu nom, perquè aquest senyor es diurà...
Es diu Ferran Palau.
El seu nom és Ferran Palau.
Sí, 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 sí.
I no canvia i es posa una cosa molt guai.
Clar, depèn del nom i el cognom que tinguis. Potser Ferran Palau sona bé, a mi... Oh. Sí.
Sí, perquè podria ser el metge. El teu metge com es diu?
Corroboro,
Ferran Palau.
Ferran
Palau.
Sí, corroboro, sí, sí. És un cookie monstre.
És un cookie monstre.
El Ferran Palau, dic, eh?
També, també. també tries.
Espero que no estiguis escoltant ara mateix, si no em ruboritzaré després.
No, després ja li comentes.
Molarà tenir-lo per aquí.
Ai, sí, jo tinc moltes ganes.
Sí, ja dit?
Moltíssimes, m'encanta el Ferran Palau.
Sí, sí, sí. Ens agrada bastant la mateixa música, eh?
Ja.
Vallès?
És veritat.
Val.
Valla, vallita.
Compartirem concerts. Ho veig, aquest estiu.